Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, que obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic i miquàtic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Que bé, lo de Palau Robert, no? Ai, no ens veiem des d'aleshores.
És veritat, des del
super
dimecres passat, eh?
Ai.
Quina meravella.
Molt bé.
Va ser una bona estona de ràdio.
Home, veu muntar una bona
una
cosa allà.
Una bona brossa. Bueno, sí. Tot això, el cap de mala Harke, eh? Que es va fer una...
Molt bé, molt bé.
Una feinada.
Se va currar.
Como... És que, Joan Anton, és meravellosa. Nosaltres, mira, continuem. No? Una mica la seva estela.
Molt bé.
De què parlarem avui?
D'alguns fakes.
Ai, 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 ai.
No, ara ho parlàvem amb l'Ester.
Sí.
Sembla increïble que a ple segle XXI hi hagi algun d'aquests fakes que la gent se'ls cregui. Mm. No, no tothom, evidentment, eh?
No, però hi ha algú que
se'l creu. Molta gent, al final. Mano. I és com si l'accés fàcil a la informació ens hagués fet que perdéssim el sentit crític.
Ja.
No? Allò de dir, un moment, vaig a mirar altres fonts, no? Vaig
exacte
a preguntar-li a algú més.
A sí veure que...
És com si això ho haguéssim perdut i ens creguem la primera cosa que ens expliquen.
Per tant, avui tenim molta feinada amb aquests fakes,
crec
no?
Que sí.
Científics.
Crec que sí.
Sí? Sí?
Sí?
Ens hi posem?
Vinga.
Vinga, va. A veure, perquè, clar, el primer fake que ens vol parlar el Joan Anton és d'aquells que dius, no pot ser.
No, no pot ser, però és.
Però ho és.
Però és.
A veure.
La Terra és plana. Però és, perquè, fixa-t'hi, hi ha congressos.
Terraplanistes, estem parlant. Sí,
sí, sí, sí, sí. Cada any, no sé si bianual o anual, ara no ho sé segur, hi ha congressos. Va haver-hi un a Palma, no fa tant, que després van venir a Barcelona, crec que a l'espai del Fòrum, i bueno, i els congressos que fan als Estats Units són tremendos, és a dir, són molt multitudinaris. Hi ha molta gent que ho segueix, diríem que és minoria, si ho compares amb la població, però és preocupant, a mi, és una cosa que em preocupa. A més, no els pots convèncer mai. Ells diuen coses com... I el que et dic que diuen és perquè m'he documentat, no perquè hagi escoltat, és que el meu...
No, perquè tu ho has...
Sí, jo he mirat, sí, he entrat als seus webs, he mirat, no? Per exemple, ells diuen que, òbviament, la Terra és plana, és l'únic planeta pla. Tots són rodons. Sol, Lluna, Mart, tots són rodons. Però la Terra no, la Terra és especial. És plana. A més, la Terra és el centre de l'univers. Tot gira al voltant de la Terra. A més, hi ha una bòveda, no ho sabies, això? T'ho dic
no,
perquè vigila't, no volis gaire molt, perquè igual et donaràs contra la bòveda. Hi ha una bòveda que encercla... No, encercla, perdó, no puc dir encercla, perquè no és un cercle, que va per sobre del pla de la Terra.
Val, o sigui, que volteja la Terra.
Sí, i allà és on es mouen els objectes del cel, com el Sol, o la Lluna,
sí,
o els estels. Clar, tenen moltes dificultats per explicar alguns fenòmens quotidians, com, per exemple, els eclipsis.
Clar.
Unes dificultats increïbles. El que més els hi costa, aquest és increïble com l'han resolt, és brutal, el que més els hi costa és l'eclipsi de Lluna. Perquè, clar, eclipsi de Lluna vol dir que la Terra, és a dir, està alineats, estan el Sol, la Terra i la Lluna, quan
val,
hi ha un eclipsi,
sí,
de Lluna.
Sí, sí.
Però, clar, la Terra, segons ells, no es pot posar entremig del Sol i la Lluna perquè tots dos circulen per sobre nostra en aquesta bòveda.
No, clar.
Per tant, ells diuen que hi ha un objecte que encara no hem descobert, que és translúcid, ara et diré per què és translúcid, que tapa la Lluna de tant en tant, que es posa entre nosaltres i la Lluna. Ha de ser translúcid perquè en un eclipsi de Lluna no desapareix del tot. Mm. Tu la continues veient més fosca.
Sí.
Per tant, ells diuen que és translúcid, que tapa bastant, però no tot.
Mare,
són vidres tintats, com dels cotxes, no?
Com els del mobile.
Sí, doncs això és el que passa en un eclipsi de Lluna. Neguen que hem anat mai a l'espai.
Això també ho neguen.
Clar, perquè totes les fotografies que tenim de l'espai són falses, segons ells. Per tant, diuen coses com que l'Agència Espacial de la Xina està confabulada amb la NASA. Coses espectaculars com aquestes.
Però són de pel·lícula.
Total. No, és que... És de ciència-ficció, però molt més que això.
Però i qui ho avala, això? O sigui, qui hi ha al capdavant, saps?
I aquí està la cosa. Hi ha diferents gent que tira del carro. Jo vull pensar que molts d'ells no s'ho creuen, però que han construït un modus vivendi. És a dir, no eren, amb tots els meus respectes, no eren ningú, i ara són, venen samarretes, signen llibres, donen conferències, són rebuts multitudinàriament als congressos, els conviden a xerrar, no? Aquests a mi no em fan cap pena. Els que em fan una mica de peneta és la gent que decideix arrossegar per tot això.
Sí.
Clar, dius, com en ple segle XXI podem encara portar una cosa com aquestes, quan, de fet, perdona, els grecs, abans de Crist, tres segles abans de Crist, Eratòstenes ja va demostrar que la Terra era rodona. Com és possible que passats 24 segles...
No sé, riure. Però, Joan Anton, una pregunta. I ells no veuen imatges de la Terra?
Tot és fals.
Llavors,
per, mira, per exemple, ells diuen que quan vas en un avió i veus, i et sembla veure la forma esfèrica...
Però clar, és tot presumpte, no?
Tot presumpte, no? Que és perquè els vidres, com són les finestres dels avions, tenen una forma com cònica o rodona, que et fa, que provoca aquest efecte visual de que vegis un horitzó que s'amaga, però que en realitat no. Ells diuen que, per exemple, aquest pla de la Terra, hi ha unes parets de gel enormes als extrems que impedeixen que els oceans caiguin. Caiguin no sé
que
on.
Que els oceans caiguin.
Que, no sé on. Caiguin no sé on. Perquè, clar, una altra cosa. Ah, diuen que la gravetat no existeix.
Clar, aquesta és l'altra.
Hi ha vídeos boníssims, d'una noia... Em sap greu riure-me d'aquesta manera, però és que al final hi ha una noia terraplanista que diu la gravedad, eso no existe, las cosas simplemente las dejas y caen, y punto. Vale.
Déu-n'hi-do.
Hi ha gent que diu, en l'últim congrés, no sé si l'últim o el penúltim, que van fer als Estats Units, van dir que farien una expedició, finalment, als confins del món per demostrar que existeixen aquestes grans parets de gel. El que passa que mai no el fan, aquesta expedició, Mercè, no l'acaben de fer mai. Jo estic perquè fem una recol·lecta entre tots i els hi paguem. Però després penses, no, i per què hi han d'anar ells? perquè hem d'anar a venir i vull anar jo als confins del món.
Mare meva. Sí. Terraplanistes,
no fa tant van rescatar una parella d'italians del mar, que s'havien posat en una barca i anaven a buscar
aquestes parets. Clar, és que, Joan Anton, és que el perill és el que tu deies, vull dir, és la gent que ho segueix.
I es va morir un senyor, deu fer un 2 anys, no tampoc molt, es va construir un coet ell, imagina't, per enlairar-se i fer fotos des de dalt i demostrar que la Terra era plana. I quan va morir, la conspiranoia dels terraplanistes van dir que havia estat sabotejat per la NASA. Llavors, és impossible convèncer-los. Jo he discutit més d'un cop amb algun terraplanista i finalment he decidit no deixar-ho. No, perquè mai podràs, mai. Perquè ells sempre diran que els enganyes. Digues el que diguis.
Sí.
Diran, però el que no veus que no és fals.
No.
Però com saps que és fals? No, perquè ens enganyeu. I de manera que no tens... I dius, doncs ja està. Tu continua i ja està.
Però, escolta, tu que dius que has parlat amb ells, com justifiquen també els canvis d'estacions, per exemple?
Clar, són tot moviments complicats que fan sobre el pla els cicles de dia i nit. Una cosa tan senzilla com els cicles de dia i nit, doncs ho fan, diuen, oh, sí, és molt fàcil explicar-ho, no? Agafes una taula, que seria la Terra plana, agafes una làmpada, que estaria enfocant un tros de taula, tal com la llum es va movent, va il·luminant diferents parts de la taula. Segons ells, això és el cicle de dia i nit. I les estacions també seria un canvi d'inclinació d'aquesta llum sobre el pla de la Terra. Aquesta llum no sempre cauria de la mateixa manera, diuen ells, sinó que cauria inclinada. Han intentat fer una cosa que a l'edat mitjana, bàsicament, això es feia sobre el segle XVI, bàsicament segle XVI i començament del XVII, que intentaven explicar coses del cel fent moviments estranys, fent cercles que es movien, cercles concèntrics, dissenyant màquines que intentaven simular com es movien els astres pel cel. Unes coses estrafolàries. Doncs estan intentant fer el mateix. Davant d'una cosa on la natura ens està dient que no ho veieu. Que no ho veieu,
que
això funcioneix. Exacte.
Clar.
Doncs ells li estan girant, estan donant el tomb per crear unes explicacions que són rocambolesques, absurdes, i els sap greu que hi hagi gent que s'ho cregui.
Mare meva. A veure, aquesta ha estat...
Que és la grossa, molt grossa.
Aquesta és molt grossa.
Molt.
Però segur que no és l'única que ens portes avui.
No, la de Mart es veurà, t'ha arribat mai per Whats? Normalment a l'estiu, no sé per què arriba a l'estiu. Que Mart aquest estiu es veurà en el nostre cel tan gros com la lluna plena.
Per què arriba l'estiu? És veritat.
No ho sé. És com la cançó de l'estiu, doncs.
Clar,
no t'ha arribat mai?
Sí, com ha arribat? És el fake de l'estiu.
El fake de l'estiu que diu, veurem aquest estiu, perquè és aquest estiu, estiu veurem Mart al cel tan gros com la lluna plena.
I tu, clar, i tu quan reps
aquest... A mi m'ho passen... Hi ha gent que m'ho... Has vist això? Què opines?
Què opines?
Recomanació. Primera, no em passeu aquestes coses. Segona, segona recomanació. No, sí, m'ho podeu passar. Segona recomanació. Penseu una mica. Abans de fer-ho circular, sí, que és el final que es busca amb aquestes coses, no, que es facin virals,
sí,
pensem, simplement aturem-nos un moment i pensem. I, per exemple, aquí el sentit comú ens diria un moment. Si mai veiem Mart de la mida de la Lluna, s'ha acabat tot. És el final.
Això per començar.
És el final. Sí. Perquè, clar, això és un planeta, la Lluna la tenim aquí, és un satèl·lit de la Terra, això ens ho han ensenyat a l'institut, a l'escola ens ho han ensenyat. I Mart és un planeta, que està molt més enllà. Si Mart fos capaç de situar-se tan a prop de la Terra com que es veiés com la Lluna, s'ha acabat. Vull dir, això pinta molt malament, no? Mai podrà ser així, mai podrà ser així. Però és més fàcil passar-ho als amics,
que
sense
no pas, que no pas
reflexionar,
per aturar-se un moment. És el que tu has dit a l'inici, o sigui, clar, de pensar-ho, reflexionar.
Pensar una mica, una mica. Veure també de quina font arriben les notícies.
Ai, Déu.
En fi. Bueno, aquesta és típica de cada estiu. Vols un clàssic, per
vull
això?
Vull un clàssic, sí.
La Lluna, no hem anat mai a la Lluna.
Va, anem a la Lluna. Paula, va, porta'ns a la Lluna, vinga, va.
No hem anat mai a la Lluna.
Mai, eh?
Mai.
Res, però
els
no,
humans,
eh? Aquest
no
és el clàssic dels clàssics,
sí,
creu,
un,
que, com
jo,
a fer.
Jo penso que sí. A més, t'haig de dir que té una diferència respecte a les coses que hem parlat fins ara. Jo puc entendre, fins a cert punt, puc entendre que hi hagi gent que ho dubti. Ho puc entendre.
Va.
Perquè hi ha motius que, si no te'ls expliquen, o no et documentes, pot ser que et portin, com a mínim, a que et sembli estrany que hagin passat tants anys que els humans no hi haguem tornat, no? L'últim cop que hi vam caminar va ser l'any 1972. Això és la prehistòria, pràcticament. I et pots preguntar com és que encara no hi hem tornat. De manera que aquest puc entendre que hi hagi gent que tingui dubtes, però és gent que normalment sempre està disposada a escoltar-te. De manera que tu ho expliques i ho entenen. És un fake que és diferent als altres, però és un clàssic. És un clàssic. Per exemple, sembla estrany això, que no hi haguem tornat en tant de temps. Sembla estrany que alguns diuen com és que les fotografies que es fan els astronautes, que s'han fet els astronautes de la Lluna, les escenes estiguin il·luminades, ells es vegin molt bé, però no hi hagi estels, no es vegin estels al cel fosc, el cel de la Lluna és fosc, però no s'hi veuen estels a les fotografies. Com és que hi ha, atenció, aquesta és boníssima, com és que hi ha una roca en una de les fotografies famoses, és una roca allà, pobreta, innocent, la roca, que té una C, té un símbol de C.
Val.
I diuen, ah, Atrezzo. Se'ls ha escapat a l'Atrezzo. És una C. Com és possible que les imatges, les ombres, no vagin paral·leles? Les ombres haurien d'anar paral·leles, però no. Es veuen que convergeixen. Diu, això són focus d'estudi, clarament. Com és que quan Armstrong i Aldrin posen la bandera, la bandera es mou, si allà no hi ha vent? Aquests són alguns dels clàssics, 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 i tots tenen una explicació claríssima. La dels estels.
Mira, només cal veure, Joan Anton.
Va, només cal veure com funciona una càmera de fotografies.
Sí.
Quan tu fotografies amb l'obturador, és a dir, tu fotografies una escena que està il·luminada, per tant, captes la llum per agafar el detall de l'escena que està il·luminada. Si hi ha una part fosca, ja no captaràs detall. I al contrari, si vols captar detall de la part fosca, sobreexposaràs, et quedarà cremada la foto de la part que està il·luminada. No hi ha cap pel·lícula al món. Els nostres ulls són inimitables. No hi ha res, res que pugui imitar la perfecció dels nostres ulls, capaços d'adaptar-se alhora, en una mateixa escena, veure coses que estan molt il·luminades i veure coses que estan molt fosques, alhora. Això no ho pot fer encara
ningú, cap càmera, lent.
Res. Per tant, és normal que si la càmera enfoca una cosa que està il·luminada, al rerefons que està fosc, no s'hi vegin detalls. Però i tant que hi havia estels, i tant. Què més? La bandera, per què es mou?
Per què es mou?
Perquè el pal on la munten és articulat. Són dos parts. I llavors, quan posen la de dalt, es mou una mica
per la força,
per la força d'ells, sobre aquesta banda. Les ombres, com és que les ombres no són paral·leles? No ho són mai. És a dir, per perspectiva, si tu mires per perspectiva, veuràs que tot convergeix. Tot té una convergència, per tant. I què més t'he dit? N'hi havia alguna altra
d'aquestes? Quines has dit? Has dit la bandera, has dit els estels, i la roca.
La C,
la roca.
La bandera ens fa també el senyal. La C, sembla, apareix una C, però quan es mira aquesta C, sembla que és un defecte del revelat de les pel·lícules aquelles antigues. És com una estripada de la pel·lícula, per entendre'ns.
Sí.
I llavors els conspiranoics han volgut veure allà una C de marca Acme, no? De dir, això és Atrezzo, se'ls hi va oblidar Fins i tot hi ha algú, ara ho recordo, hi ha algú que diu que en alguna fotografia ha vist un pal de golf oblidat.
Què? És que...
Devia ser el Kubrick, en el moment de filmar-ho
sí,
en l'estudi.
Que se la va deixar allà.
Clar, perquè ell jugava a golf, s'ho devia deixar i no se'n va adonar.
Devia ser això,
mira, Mercè, recordo un cop, estava en directe a la ràdio, parlant de coses d'aquestes, i ens van passar una trucada en directe. Jo estava amb la Terribas, la Mònica Terribas. I ens passen una trucada en directe, i era un senyor molt amable. Li voldria fer una pregunta al doctor català. Jo no sóc doctor, ja voldria, però no ho sóc. Li voldria fer una pregunta al doctor català. Com ell bé sap, Armstrong, abans de morir-se, va dir que quan va arribar a la Lluna va veure que havia estat bombardejada pels nord-americans per destruir les proves de que allà hi havia hagut edificacions i una civilització.
Com?
Què té vostè a dir sobre això? Jo, mentre anava fent la pregunta, anava posant... Una... I la, recordo la Mònica que anava fent tranquil, amb les mans, tranquil, que respira... jo estava com... No pot ser, no pot ser.
Que grossa.
No pot ser que hi hagi gent que es cregui aquestes coses. Bueno, sí, hem anat a la Lluna. Llavors, les proves més evidents, Mercè, és que hi ha uns miralls a la Lluna, no és perquè anem a mirar-nos, que si algun cop hi anem sí que ens podrem mirar, però aquests miralls els van deixar perquè enviem raig làser des d'observatoris de la Terra, que reboten en aquests miralls perquè sabem exactament on són i tornen, la llum torna, i així és com podem calcular el mil·límetre de la distància de Terra-Lluna. I aquests miralls, evidentment, hem d'apuntar molt bé per donar-los des de 385.000 quilòmetres de distància, sabem exactament on són, i aquests raigs làser els envien no només als Estats Units, des de molts llocs del món. Per tant, sí, hem anat a la Lluna.
Vale.
Sí, hem anat a la Lluna perquè jo, si al final no puc convèncer amb les raons més científiques, al final vaig a la ironia i dic... La merda que hi vam deixar allà quan hi vam anar, perquè ho abandonaven tot, perquè havien de recollir mostres de la Lluna, per tant, havien d'alliberar pes. Deixaven excrements, vehicles, les botes de caminar a la Lluna, tot ho deixaven. Tota aquesta merda continua allà. I ha estat fotografiada des de l'òrbita de la Lluna per naus de diferents nacionalitats. Estats Units, europeus, japonesos, russos, xinesos, indis... Algú pot pensar que si la Xina o Rússia tinguessin el mínim dubte, el mínim dubte que els americans no hi van arribar, no ens ho haguessin dit. I si ni així convenço el meu interlocutor, li diré que, pues perfecte, benvinguts. Per un cop a la vida ens hem posat tots d'acord. Rússia, la Xina, Estats Units, Japó, Europa, tots d'acord. Tant de bo anéssim així a una en altres coses. En fi.
Que encara en tens una altra, eh?
En tinc alguna altra. Mira, Mart ha estat habitada per una civilització. Si t'agraden els fakes...
Mira, espera, és que el Ferran em diu, però per què no s'hi ha tornat a la Lluna?
Sí, molt bona, perquè no ho he explicat, això, i aquesta és una de les raons per les quals jo entenc que hi pugui haver gent que tingui dubtes. Mira, hi ha dues raons. Una, mai ningú ha tornat a tenir tants diners com va tenir la NASA en aquell moment. En aquell moment prioritzava la competència, la cursa especial amb la Unió Soviètica. Valia tot. Va arribar a tenir la NASA el 4,4% del pressupost anual americà. Avui no arriba al 0,1.
Yeah.
Van arribar a tenir 400.000 persones treballant en el projecte Apollo, 100.000 en nòmina. Avui la NASA són 18.000. Acaben d'acomiadar 1.500 persones fa 3 setmanes per temes de pressupost. Mai ningú ha tingut tants diners. Segona, potser més important encara, hi anàvem amb una sabata i una espardenya. No oblidem que els 3 tripulants de l'Apollo 1 es van morir. El tripulant del Soyuz 1 es va morir. Els 3 tripulants del Soyuz 11 es van morir. Els 3 tripulants de l'Apollo 13 van estar a punt de morir-se. No volem tornar-hi així. No té cap sentit anar-hi confinats dins una capsa de sabates, com eren aquelles naus, amb condicions paupèrrimes, per estar unes horetes a la Lluna i tornar. Ja ho hem fet. No necessitem tornar-ho a fer. Ara, quan hi tornem, estem... volguent-ho fer amb naus molt més potents...
Molt més preparades,
que portaran més seguretat, tripulacions més nombroses, que ja no anirem a passar unes horetes allà. Anirem a passar unes setmanes allà. I ja no tornem a trigar 70 anys en anar-hi. Ja volem anar-hi de manera contínua. Però això requereix noves naus, amb uns pressupostos limitats que no tenen res a veure, i amb una voluntat política, però jo et diria que també social, de no acceptar riscos que abans acceptàvem a qualsevol preu.
Vale.
Aquesta és la raó que ha fet, que enviem robots més que humans.
Tu creus que això passarà més tard que d'hora o no?
Sí, de fet, ja hi ha dates de la NASA per tornar-hi. La NASA ha anunciat les dates, que les van darrerint. En principi, a l'any 27 hauríem de tornar a posar el peu a la Lluna. Dubto de si serà el 27 o ens anirem cap al 28. Amb la promesa de la NASA que la primera persona que posarà el peu a la Lluna serà una dona. I això ho mantindran. I que la segona persona que posarà el peu serà una persona de color negre. No sabem si combinaran, si serà una dona negra. És una possibilitat, eh? I se'n parla d'això. Mm. Però no ho sabem si serà així o no.
O no.
Això serà el 27-28. Però ja no deixarem la Lluna. El que vull dir és que ja no tornem a trigar 30 anys.
No,
ja hi haurà una següent missió i una altra, perquè ja s'està dissenyant una base a la Lluna.
Va, que en venen dos, crecs, no?
Mira,
en
hi ha la...
Dos o tres... No, en tenim... Clar, és que en, tenim... És que,
tu talla-ho quan hagis
avui
de tallar.
Avui tenia clar, molta teca, però és que són molt bones. A veure, fem... A veure, la Vanessa, tu quina et fa gràcia? Quina? Ah, que vol un altre episodi, no?
Fem la de Mart està habitada per la civilització.
Fem la de Mart i fem cas a la Vanessa, val, que això en sap.
Val,
i ho deixem per el dimarts
perfecte
vinent? Fem la continuació?
Val.
Vinga,
val.
Va. A veure,
va, Mart. Doncs mira, Mart està habitada per una civilització, són els marcians. Fixa-t'hi que utilitzem la paraula marcians.
No,
però és una cosa com genètica. Com els hi diem als CTs, marcians? Quan li diem a un tio que és rarillo, ets un marcià.
Sí.
Fixa-t'hi que lo de Mart ho portem ben a dins. Això ens ve de, històricament, perquè el color de Mart al cel, que és un color vermell molt intens,
sí,
sempre ha fascinat a la humanitat. Per això els grecs li van anomenar Ares, que és el seu déu de la guerra,
sí,
després els romans Mart, sempre ens ha fascinat. I a final del segle XIX...
Sí.
Un astrònom italià, fixa't, això és boníssim, és històric, eh? Es deia Schiaparelli, amb els telescopis d'aquella època va creure veure els famosos canals de mar, que tu ets molt jove i no saps què són, però, diríem, a la meva època es parlava dels canals de mar, que eren unes estructures que amb telescopis d'aquella època, a final del segle XIX, s'havia vist a la superfície de Mart i que suposadament podrien haver servit a civilitzacions que havien viscut en allà per transportar aigua. Schiaparelli mai va dir això. En italià, ell va utilitzar la paraula canale, plural canali, que és com el canal català, que no vol dir un canal civilitzat. Pot ser un canal fet natural per l'erosió, per l'erosió del vent
de
o de l'aigua.
Val.
Però els anglosaxons tenen dos mots. Tenen channel és un canal natural, però després tenen la paraula canal. Canal, en anglès, és fet per algú. I els tios van traduir incorrectament els canali d'Schiaparelli per canal. I allà comença la febre dels canals
la
de mar.
La teoria.
I brutal, s'extén per tot el món, Mart està habitada, hi ha una civilització, òbviament, més avançada que nosaltres, ens
envairan,
i allà arribem a l'any 38 amb la famosíssima missió per ràdio d'Orson Welles, La guerra dels mons,
que va anar
el dia abans de Halloween, sí, sense avisar. Està a internet, eh? Vull dir que si ho vols escoltar...
El fragment és meravellós.
Brutal. Ell no avisa, fa com una prosa al començament, però no diu clarament que és una broma. No,
sí,
ho diu, no? I comencen a emetre una invasió marciana, que la tenen assajada amb els seus actors. Fins i tot en un moment surt el secretari d'Estat nord-americà, fake, no?, amb un actor, que crida la població a resistir, no? I, increïble, i creen el caos en moltes ciutats. New Jersey, la invasió és Trenton, que és una ciutat que està al costat de New Jersey, es crea el caos, es bloquegen centrals d'emergència, hi ha gent que surt als carrers amb tovalloles humides a la cara per evitar els gasos de la invasió, i el dia següent Orson Welles surt a demanar disculpes públiques, però allò ja el posa en un nivell de fama i de reconeixement,
sí,
brutal. Això és el clímax de tot aquest moviment de final del segle XIX, començaments del XX, i això s'acaba, ja definitivament la ciència ho havia acabat molt abans, però s'acaba ja a l'any 64, quan arriba la primera nau, que és la Mariner 5 de la NASA a Mart, no a terra, però passa, i ens envia les primeres fotografies que tenim de la superfície de Mart, i es veu un paisatge desolat, que és el que coneixem avui de Mart. Allà no hi ha ni canals,
no
ni ciutats, ni marcians saludant. No hi ha res d'això.
Ai, Joan Anton, ens has fet riure avui, eh?
Però no, és boníssim. Aquesta
és
de la traducció dels canals... La primera no és molt de riure, la de la Terra és plana,
no,
és més de plorar.
És de,
però
és de
no
plorar,
de riure,
de plorar d'una altra...
Sí, de pena.
De pena, de que hi hagi gent encara que s'ho cregui, sí, no? I després de totes les anècdotes has explicat de gent que fins i tot ha perdut la vida, no?
Sí. Mira, si vols, quan tornem a parlar, i parlant de perdre la vida, explicaré el que és el respiracionisme. Una cosa increïble que diu que els humans podem viure sense menjar. S'ha mort gent d'això, i els gurus d'aquest tema, alguns gurus afirmen que han estat 20 o 30 anys sense menjar. Per tant, menteixen directament i són uns assassins directament. Això es diu respiracionisme. Hi ha gent que s'ho creu. Ja en parlarem, ja.
Parlem un altre dia.
Sí.
Joan Anton, ara ja m'has deixat glaçada. És que, clar, Joan Anton català et deixa... fa passar per totes les emocions.
S'ha d'explicar aquestes coses perquè, bueno,
home,
hem de saber
que
existeixen.
És que s'ha de fer divulgació totalment, vull dir, sobre aquestes barbaritats.
Sí.
Ho deixem per la setmana vinent,
sí,
capítol 2.
Molt bé, fem el capítol de la setmana vinent. Vinga,
sí?
D'acord.
Que tinguis bona setmana.
Igualment, igualment.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Som-hi perquè, clar, o sigui...
Ja venim revolucionats.
Què us ha passat? A veure, clar, és que dic, saps què passa? Roser Pedrós, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Aleix.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Guillem Figuerola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Qui us heu enfadat? Perquè li he dit que la Roser va arribar molt maca.
No, i ells també, eh?
No, ens encanta que li diguis que és guapa, però ens agrada que ens diguis que
ja,
som guapos també nosaltres.
Ja, doncs, som molt guapos també, i esteu... Feu molt de goig, però és que avui la Roser... O sigui, coincidireu amb mi de que bé, espectacular.
Bueno, a mi m'agrada, i ara vaig moderada, eh? Perquè no m'heu conegut en la meva època...
Ui.
I les ulleres, també.
Sí. Ella és... I bueno, la Roser sempre ve ben pentinada, però avui que... Sí.
No m'ensaboneu, que després no podré sortir per la porta.
Millor et quedaràs aquí.
Ai, Déu meu.
Oh, jo encantada, eh?
Mira, sí, perquè tu et comentaries tot. Perquè és que la Roser és oient de Ràdio Estel. Bueno, tots, que sóc conscient, que tots ho sou. Però la Roser... Tu escoltes tot. La caravana, l'Estel migdia...
I a la nit la música de la Maria.
Home, puja-la, Paula, puja. El rumor, el rumor. Fórmula Estel, que fem a... Que és a partir, ara ho diré jo malament, és a partir de les 8 o de les 9? Ara no...
Em sembla que és a partir de les 9.
A partir de les 9, sí. Aquesta selecció musical. Sí. A les 8, Cocodril Club.
Hombre,
clar,
això
la
és
Paula.
De la meva època.
Home, i jo us haig de dir una cosa. Mira, us ho pregunto, aprofitant, com que l'altre dia vam estar fora amb aquest programa especial que vam fer al Palau Robert, 100 anys a la ràdio a casa nostra, i us vull preguntar també perquè al Cocodril Club, jo em vaig enganxar a la ràdio a través del Cocodril Club. Perquè des de casa sempre l'escoltaven a primera hora del matí, sobretot jo relaciono amb els caps de setmana, amb aquella olor cafè i amb aquelles músiques que tria l'Albert Maia, que són
I
fantàstiques.
I tu no havies anat a Carlos III o a Dalla Pedralbes?
No, veus? No, pues, però a mi em va enganxar per aquí. Sí. Com us heu enganxat vosaltres a la ràdio?
Jo de l'època, el Cocodril Club, vull dir, ja és una cosa de l'època. I llavors, bueno, a través de l'Albert Maia, pues, clar, el vaig seguint. El que no el segueixo per la nit, jo els caps de setmana, és quan m'hi enganxo.
Veus? Mira, perdoneu, a les 9 Cocodril Club i a partir de les 10 Fórmula Estel amb la millor selecció musical. I l'Aleix?
Doncs, a veure...
Que tu ets home de ràdio,
sí,
eh?
Sí, mon pare, des que era petit, mon pare sempre als matins, jo abans d'anar a l'escola, sonava Catalunya Ràdio. Llavors, les notícies, els matins de Catalunya Ràdio sempre m'han acompanyat.
I al cap de setmana... Parlant de l'època de... Qui el portava? Qui el conduïa?
Ui, el va conduir el Cuny, el Bassas... No sé, qui més hi havia? Sí. Després la Terriba es va venir, sí. Però...
El d'allò, sí, sí. El Fuentes, el Manel Fuentes, també. Jo els vaig...
Jo vaig enganxar, des dels primers...
Bueno, i el Carlos Cun... Ai, el Josep Cuní, també.
I llavors, al cap de setmana sonava el suplement del Solà, i llavors també... Sí. Bueno, era com la banda sonora. Ara, el que em va enganxar a la ràdio, ho haig de dir, era el programa que feia a l'Àlex Gorina... Oh. Tant el de cinema, La finestra indiscreta, com a l'estiu, que feia una cosa que era molt... A mi era molt bèstia, per mi, que era el Més enllà de mitjanit. Que era un programa de cinema, poesia,
que feia
cultura...
Barreja, no?
Que era una mena de viatge oníric, en què jo recordo la temporada que vam agafar un vaixell, i aquell vaixell el va portar a les estrelles, i anaven parant per planetes, i llavors anaven...
És que l'Àlex Gorina, avui en dia, dona gust sentir-lo, eh?
I barrejava aquest univers seu,
sí,
amb
sí,
les,
sí.
Entraven els oients, recitaven poemes, era molt... molt
com la ràdio no hi ha res, ho no sento ha res, molt dir-ho.
Però està molt bé, perquè és el fet, jo per mi, la ràdio és el fet de crear mons, sí. I és aquest món, no?, que tu explicaves com feia el Gorina. Sí, home.
A mi
després volem preguntar-li a Guillem.
Sí, home, i tant, pobreta, sí, l'hem deixat al marge. Tu agafa onda. A mi la ràdio m'encanta perquè, a més, et fa circular la imaginació i la perspectiva és una altra. I el búnquer, que tu vaig comentar, Guillem, m'encanta. I alguna vegada entro al podcast.
Al podcast, sí.
I sí, està molt bé. Però la meva imaginació no és la mateixa que sentir-lo per la ràdio.
O sigui, tu dius que escoltar un podcast és diferent que escoltar la ràdio.
Clar, no, cosa, jo penso que el fet de que hi ha el vídeo...
Exacte.
És aquesta nova ràdio gravada, sí, que es fa ara, o inclús que en un cas com el del búnquer no és necessària la imatge, perquè al final és ells a la taula. Sí que hi ha una mica la ambientació que està el búnquer, però crec que és el que diu una mica que la sensació que està de la màgia de la imaginació es perd molt, home.
Sí, sí.
Us dic una cosa, ara que dieu això dels podcasts, una cosa que he trobat quan han entrat els podcasts en acció, diguéssim, és que abans el llenguatge radiofònic, o el llenguatge radiofònic actual, mira molt per l'oient, és a dir, l'oient no veu, per tant, es descriuen molt les coses, s'expliquen molt. I amb el podcast, justament per això que deies, Guillem, com que ja se suposa que hi ha el vídeo i que la gent et pot veure en vídeo, hi ha vegades que es fan referències amb els díctics aquests, no? Aquí i allà, mira això, oh, que bonic, i no s'expliquen les coses,
i llavors expert,
la gent de casa que t'està escoltant, només escoltant, espera això, no?
Sí, aquest, totalment d'acord. Sí, sí, sí.
Fixa't. Jo també. Mirem. Bueno, sí, per favor. Sí,
i a mi una cosa que també crec que s'ha perdut una mica amb la ràdio d'ara, era que era una cosa, quan era més petit, que no m'imaginava, era no saber les cares de les veus que escoltava la ràdio.
Això és un tamasso. Sí. Un dia n'hem de parlar.
Sí,
sí. Heu endut, perquè la veu... Sí,
com m'havia arribat jo a imaginar els locutors i les locutores de ràdio.
T'imagines el personatge i quan el coneixes... No té res a veure.
Sí. I a tu t'ha passat, Guillem, o no?
Sí, clar, jo ara mateix recordava el primer record com amb ràdio. Jo sempre escoltava la ràdio molt a primera hora del matí de camí a l'escola amb la meva mare i el meu germà. I jo, per exemple, érem molt aficionats al Fricando Matiné, quan el feia... Oh,
quan el feia qui?
El Llucià Ferrer, la primera edició.
Sí, home.
Inclús amb els personatges que hi havia, perquè també coneixíem la iaia Antònia, que era un personatge que és del poble dels Mustiets. I a mi, jo amb 10 anys me'n recordo que pel meu aniversari, que és el juliol, em van trucar del programa per felicitar-me. I clar, jo va ser, increïble, vull dir, el millor regal que m'haguessin pogut fer mai. I jo tinc el record aquest, també tinc el record del matí del Bassas, també, perquè d'escoltar-ho en aquella època. El primer record que tinc aquest són amb 9 o 10 anys.
Jo us haig de dir una cosa. Per mi, si hi ha una persona ara mateix que sap fer molt bona ràdio i que estic enganxadíssima, és Xavi Bundó. Vull dir, això, tota la gent que està a la meva, com riuen tots, i que se ho saben bé, però per mi, Via Lliure els caps de setmana... Sap greu que vingui jo així,
haig però... Haig de dir que la Marta Cailà ho feia molt bé, també, eh?
També, però per mi... Sí, no, i Marta Cailà és una dona de ràdio, perquè se li nota amb aquell riure que
a
té Marta Cailà.
A més, és que t'arriben.
Acollidora, sí. No? I a part, haig de dir que Marta Cailà va sortir de Ràdio Estel, també. Vull dir
que d'aquesta santa casa ha sortit grans personatges, eh?
Fixa't, l'altre dia que estava amb el Quim Morales, amb el Tomàs Molina, amb la García Melero...
L'Olga Vallejo, que no va venir, però també és dona de ràdio. De tota la vida, des de la Com jo vaig descobrir l'Olga Vallejo per primera vegada, amb aquella veu que té tan preciosa.
Preciosa.
I després també l'Anna Pérez Pagès, que estava a la Com Ràdio i feia cultura, I jo me'n recordo que a mi em tenia enganxat quan ella i la... Ai, no em surt el nom de l'actriu. Però és igual, recitaven poemes.
Sí, sí.
Era xulíssim com recitaven, que feien el moment rapsoda.
Sí.
I ho feien molt bé. Cada dia et portaven... Descobrien un poeta o una poetessa diferent i vaig entrar a la poesia amb elles.
No, no, és que t'enganxa.
Bueno, és d'aquest món que dèiem, i perdoneu, Carles Mesa, també, per les tardes, vull dir, uau, són aquestes veus que t'aclaparen.
I els tutes que es feia abans del cap de setmana, que es feia els tutes, el Carles Mesa.
Uau. Bueno, perdoneu, que hem tingut aquest moment...
Sí, com sempre ens desviem.
Perquè som gent de ràdio.
És moment de la ràdio.
Sí.
Home, aquesta ràdio que
ens fa... Ja està bé fer un homenatge a la ràdio.
I la teva veu és impressionant.
Mira.
No t'ho dic per dir-ho, és veritat. La veu és molt important a la ràdio.
Bueno,
i la narrativa i tot plegat, això és molt important.
És tot plegat, no? I jo crec que no som conscients, no?, del poder que pot tenir una veu, no? A on et pot portar una veu, no? Cap a on et trasllada.
Clar, i és el que dèiem abans, que la ràdio, la veu és tot.
Ho és tot.
El so ho és tot. Per tant, la teva veu ha d'acompanyar, d'explicar, d'abraçolar...
Sí.
Ho ha de fer tot, la veu.
Tot i que us haig de dir que la fabricació pròpia, gairebé, jo crec que som mig ràdio, mig televisió, gràcies que tenim a les companyes de xarxes, perquè, clar, això és un xou. O sigui, vosaltres ho heu viscut des de dins, eh? Mm-hmm. I tot el que passa des d'aquests estudis, la veritat és que és màgic. Voleu parlar del mobile?
Parlem-ne.
Us ve de gust o no?
Sí.
Va, Paula, sí. Posa una mica de tecnologia. A veure què trobes per allà.
Vinga, va. Jo aquí em quedo una mica al marge.
Per
no estic
què?
Perquè no estic gaire...
Ah, què vol dir que et quedes
al dia? Home, ja, estic una mica desfassada, que em sap molt de greu, però tampoc no m'hi he volgut involucrar, la veritat.
Però no teniu aquesta percepció? Abans ho comentàvem a la redacció. Aquest any del mobile se n'ha parlat poc.
Sí.
No, pregunto, se n'ha parlat poc o no? Què creieu? Potser és perquè ja...
I fins i tot diria que els carrers llueixen poc, al saló.
Val.
Altres anys hi havia més banderoles, més cartells... Això sí que ho he notat.
Uh-huh.
Però, en canvi, avui he passat per Plaça Catalunya i hi ha una parada d'una empresa de mòbils, hi ha l'altra al davant... Vull dir que promocioni a la ciutat.
De promoció, jo el que sí que he notat, us ho trasllado a vosaltres, per exemple, cap de setmana volia anar a dinar el diumenge i no vaig trobar lloc. I que riu la Paula. Sí, doncs em va costar molt. Em va costar molt trobar lloc i no hi queia. Llavors el company em diu, no, és que clar, és que és pel mobile. I és
Depèn del barri, ja no és pel mobile, és pel turisme que tenim.
Sí, això sí.
Sí, si vas pel centre, has de reservar ja.
Clar, però si de part s'ajunta, diguéssim, amb la setmana del mobile...
Ho
heu notat vosaltres,
para.
Això, no? Pel que fa a restaurants, pel que fa a la vida quotidiana. A veure...
Sí, trenca una mica els esquemes.
Us ha trencat per algun moment la vostra
vida
al mobile?
No, però sí que és veritat que jo ahir vaig passar pel costat de la fira, perquè on estic ara anant als matins a la redacció i tal, està ahí al costat de la fira, i jo no havia vist un festival de furgonetes i taxis així durant tot el matí, tot col·lapsat de rotondes. Vull dir, no havia vist una cosa així de xofers esperant hores i hores que sortien a qualsevol hora del matí. No ho havia vist en la meva vida. Sí que és veritat que era el primer dia.
Ara, perdona, Guillem, ara que has dit allò dels taxis, és important perquè jo crec que és la primera vegada que jo recordi que no hi ha mobilitzacions.
Sí.
No us en recordeu que sempre que hi ha els taxis...
Sí, la mobilització de la Guàrdia Urbana el primer dia, però del tema de taxis no hi havia res.
No, però s'ha notat molt. I també em quadra perquè llegia avui que no s'han recuperat les xifres d'assistència al mobile prepandèmics. És a dir, estan a 95.000 assistents enguany i abans havien sigut molts més. I sí que noto, això dels cotxes negres que dèieu, que no n'hi ha tants. Jo recordo haver-ne vist molts més per la ciutat. Inclús el metro, me'n recordo, abans que els veies tots amb la seva cinteta del mobile, no?
Sí.
Lluint l'acreditació aquesta tan costosa. I pensaves, mira, tots aquests van com un ramat, tots aquí dins. I no n'he vist aquest any de ramats.
I us agradaria entrar-hi o no? Us agradaria fer un vol, un tomb pel mobile?
Fa anys hi havia entrat. Com a periodista, a mi em fa molta gràcia entrar-hi.
Sí.
Home, per tafanejar les novetats, i tant.
Sí.
I tant.
I la Roser, tu t'agradaria fer un tomb pel mobile, o no?
Home, sí, per xafar de... Oh, i tant.
Sí?
Sí.
No, perquè deies,
sí.
No, jo amb això...
No, bueno, però soc molt inquieta, i clar, si tingués l'oportunitat, el que la veritat no pagaré, el que es paga per poder-hi entrar, perquè...
A quan estan els preus? Sí, tu, Aleix, ho saps ara mateix?
Ahir ho vaig sentir a la tele, i no me'n recordo, però era molt bèstia. Van dir la xifra mínima, i em va semblar... Una barbaritat. I la màxima eren, no sé, 4.000 o més. Era molt bèstia. Mm-hmm. Molt.
Clar, llavors és una cosa que no està gaire pensada tampoc per la gent d'aquí, per això tampoc no veiem potser tanta promoció, perquè està pensat perquè hi vagin els congressistes que ja venen
de fora
directament aquí, llavors no crec que estigui tampoc pensat perquè la gent de Catalunya o de Barcelona conegui les novetats.
Mira, em diuen 880, Guillem, la mínima, eh? L'entrada mínima, la mínima.
Tu imagina't.
La mínima.
Clar, jo suposo també que aconseguir acreditació de premsa, suposo que si hi ha gent que fa coses per xarxes socials a nivell de tecnologia i així, no sé tampoc si deuen poder aconseguir entrades o s'han de pagar el que val...
Mira, sí. Guillem, gràcies per dir-ho això, perquè ahir, justament la Jare que feia la digestió amb en Ganyet i justament parlaven d'això, que cada vegada més el mobile o el congrés deixa de parlar dels mòbils, no? Que el mòbil no és el protagonista, sinó que, bueno, de fet, aquesta edició, clarament, la intel·ligència artificial. Això vol dir alguna cosa, cap a on anem? Aleix, heu pogut reflexionar sobre això o no?
Sí, perquè, de fet, menys de la meitat dels estants són d'aparells de telefonia mòbil. Per tant, vol dir que anem cap al software, cap a les aplicacions, cap al desenvolupament d'això d'intel·ligència artificial. Potser el mòbil com a andròmina ja no dona més de si, és a dir, ara mateix ho aglutina tot, és clauer, és agenda, és calendari, ho és tot. Llavors, ara hem d'anar al món de les aplicacions. De fet, avui al matí estava jugant allà a la plaça Catalunya amb una empresa coneguda de telèfons mòbils que em deixaven provar l'última gamma, no? I m'ensenyaven la intel·ligència artificial aplicada al mòbil i em diu, ara fes una foto. Vols esborrar algú de la foto? Dic, vinga, doncs això, molt bé, feies així amb el dit, esborraves, doncs mira, aquest senyor que m'ha passat per darrere, no el vull. Ai, aquest ocell tampoc el vull. Diu, molt bé, ara vols... Llavors m'han començat a ensenyar aplicacions que feia el mòbil basant-se en la intel·ligència artificial i realment era al·lucinant. Era sorprèn.
Sí.
Anem cap aquí.
Jo estic una mica d'acord amb l'Aleix perquè crec que el mòbil porta ja uns 10 anys una mica estancat en que al final les innovacions sempre són potser millorar les especificacions concretes del telèfon i entre una edició i l'altra no se afegeixen coses noves. Crec que coses d'aquestes com els telèfons que es pleguen o inclús algun que he vist ara que inclús arriba a enrotllar.
El braçalet.
Inclús, mira, mostra.
Sí, el
braçalet.
Crec que són coses que encara estan molt verdes sí. i que
sí,
tampoc
solucionen... Sí, bueno, verdes, però que d'avui per demà... Ja estan...
Crec que estic una mica d'acord amb que l'evolució va una mica més amb la capacitat que tinguin per fer els dispositius amb la intel·ligència artificial, però i crec que també s'ha de veure en una cosa que ara tampoc està tan de moda i tan de boca en tothom, les startups o els projectes que es fan, quan són coses que són factibles i quan hi ha de fum d'intentar vendre una cosa que ara, com que és moda, a veure si es pot fer alguna cosa amb intel·ligència artificial quan tampoc... S'ha vist potser que coses com el ChatGPT i així no eren tan espectaculars com les pintaven des d'un inici.
Hi ha també l'internet de les coses, que continua en evolució.
S'ha agafat més força que mai.
I després la tecnologia mòbil portable, no? És a dir, això que s'incorporarà a la nostra vestimenta, etc.
No, com el xip, no?
Sí, exacte. Ho portarem a sobre.
Tu t'imagines això, Roser, o no?
Jo sí que m'ho imagino. M'ho crec tot.
Elon Musk ja ha fet proves d'incorporar xips sí, en una persona, fet, per tant...
Sí. Mira, va molt bé que digueu això també, perquè és un tema que has proposat tu, Aleix. Vendre's l'iris per criptomonedes.
Un altre, exacte, ja és el nou Musk, no? Sí. Avui en dia.
Bueno, clar, va sortir, a veure, però és que clar, la gent... Que no...
Estem locos.
Ara.
Sí, totalment.
Ja sé que no es pot dir locos, però és que...
És una bogeria.
Embogits.
Totalment.
Jo crec que la gent no és conscient de les conseqüències que pot comportar.
I no la sabem. Crec que no la sabem.
Que això que és la principal... Mira, l'altre dia no sé quin... Ara no me'n recordo qui... A veure si faig cap, perquè... Que siguin... Mira, sí, el Noguera, que va venir la setmana passada, que ens va parlar de... No sé si segur que haureu seguit aquesta notícia, que Nova York ha estat la primera capital, que ha denunciat a 5 xarxes socials, no? Mm-hmm. Per l'addicció que pot crear entre els més joves, no? I parlava que, clar, les xarxes socials, d'alguna manera, han d'explicar què són. No? Que hi hagi com aquesta transparència. Però amb això passa igual,
ja
no?
Comporten. I, de fet, això que dius... Mira, és que ho volia comentar abans amb el del mobile. Crec que, pel que he vist, pel programa i els estants que hi ha i tot... Trobo a faltar una taula rodona dins del mobile que abordi aquesta qüestió. Perquè ens hi va la salut mental o va la salut mental de les noves generacions.
No, és que la salut és vital.
I trobo a faltar aquest debat, o sigui, està fora i el tenim fa temps, però el trobo a faltar dins del mobile. I que hi hagi experts en psicologia que abordin aquest tema a fons.
És que crec que és un debat que és molt complicat que les pròpies xarxes socials abordin, perquè crec que inclús ja les pròpies empreses de xarxes socials ja estan utilitzant psicòlegs i gent experta en la ment per fer que siguem encara més dependents d'aquestes xarxes socials. És a dir, aconseguir que l'algoritme ens faci atrapar encara més i ens faci estar més hores i consumir més i veure més coses, produir més anuncis i que ells puguin seguir més rentables. Llavors, és difícil que aquestes pròpies empreses facin l'autocrítica. I després, amb el tema de lo de l'Iris, és que crec també que saben molt bé on han d'anar a buscar, perquè se'n van a segons quines hores a centres comercials, on hi ha gent de classe mitjana-baixa i que potser aquests diners, o inclús amb el gent jove, que s'entén la paraula criptomonedes, que saben que hi ha hagut gent que ha fet molt negoci amb això, i és molt llaminer. Potser tenir 100 euros per... Llavors jo posaria una mica més la responsabilitat potser en les empreses, més que en la gent, que al final... És més fàcil.
És una manera de captar a la gent amb això.
Jo crec que juguen també amb aquest fenomen de dir no em vull quedar enrere, no? I vull ser el primer a provar la nova tecnologia. Mm-hmm. Vull ser el primer a escanejar-me l'Iris. Crec que juguen amb això. I la gent jove va molt per aquí, amb moltes coses. No? Vull ser el proper a tenir aquestes bambes. Vull el primer a provar aquesta atracció PortAventura. Mm. I juguen amb això. Sí. Amb el voler ser el primer de provar.
Ens queden uns minuts i avui també l'Aleix ens proposava la mascleta, que a mi també jo crec que és interessant. Que
quina, la de Madrid?
És que hi ha la Rosella...
És que hi ha... Perdoneu-me.
No, perdoneu.
És que hi ha el que... Bueno... No comen. No,
digues, Rosa.
No, home.
Sisplau, more comen. Vull home, dir, o sigui, home, necessitem saber si calia fer-la o no.
Jo crec que no, és ridícul. Vaja, el meu punt de vista. És provocar a les festes populars d'altres autonomies i tal. Per què? Perquè aquesta senyora és qui és.
Però no aconsegueix el que vol, que parlin de Madrid.
Vale, molt bé, no anem tan lluny. Ara hi ha el problema del senyor del PSOE amb el problema de les mascaretes.
La Valós.
Sí, i ella, el primer que va dir, oh, és que s'han ficat amb la meva família i tal. Llavors, què passa? Que és una revenja? Perdona, no té dos dits de llum. Ho sento molt.
I a més, el tema de la mascleta, el que em feia una mica d'esto, aquest puntet potser una mica testosterònic de l'Almeida, de dir, no, és que jo com que vaig fer una promesa d'esto, jo vaig... No, has de tenir una mica de sentit comú. Exacte. I veure què fas o no. També m'agrada això de Madrid ja, d'aquest nivell de centralisme, de voler absorbir inclús
però
fins
tot,
i tot...
Però és que són
inclús,
moltes coses.
Inclús fins i tot les tradicions.
No, ara veurem per Sant Jordi si fan Sant Jordi.
Sí, vull dir... Sí,
no
si ja
anem
fan...
tan lluny, suposo que ho heu sentit. A les Illes, el dia, em sembla que és a Menorca, el dia 23 d'abril no serà el dia de Sant Jordi, serà el dia de Sant George. Perquè la major part de la població és britànica.
Això a Mallorca.
Sí, o a Mallorca. Bueno,
no, pregunto.
Jo crec que era... Bueno, és igual, les
sí,
illes.
A les illes.
Home,
illes.
Per favor, és que ja ens estan degradant a base de bé.
Mm. Perdoneu, és que ho has tret. Crec que, avui també fèiem el debat i ho plantegem a la taula de diàleg. Ábalos, que s'aferra a l'escó i se'n va del grup Mix per no, aquest presumpte cas de corrupció. Com creieu que ha actuat? És que ens ha cridat l'atenció molt. Vull dir, no? Ell feia aquestes declaracions aquest matí, us esteu equivocant, fent referència al PSOE. Com veieu que ha actuat el partit? Creieu que en aquest cas, no? Perquè Pedro Sánchez ha dit que actuarien doncs, amb rapidesa i amb contundència. S'ha d'actuar així davant d'un cas de corrupció?
Jo, com a partit, crec que sí.
Sí.
I, a més, tu, tant si estàs involucrat com que no, quan hi ha una imputació d'aquest tipus, el que has de fer és dimitir.
Però
si després no... el temps el
clar, temps. Clar, però no és... Jo crec que... El partit, i últimament els partits es mouen molt per aquesta dinàmica, ells, quan hi ha una crisi que els hi pot afectar a nivell d'opinió pública, fan aquestes dimissions. No les fan perquè creguin que és l'acció correcta, sinó perquè la manera més fàcil de gestionar la crisi o de treure el tema... I sobretot que no el puguin utilitzar els rivals polítics, perquè crec que és una qüestió més d'aquesta, de que no ara no estiguin una setmana podent desviar l'atenció cap a això, crec que les dimissions funcionen més per aquest motiu, més que
però independentment...
per una qüestió de moral o de valors.
El que és una vergonya, el PP en contra del PSOE, quan els primers corruptes han sigut ells.
És una mica el que et dic, és utilitzar-ho com un arma llençibola cap a l'altre.
Però independentment del que faci el partit o deixi de fer, jo crec que la mateixa persona, quan tu et veus
involucrat,
hi ha una mínima ombra de dubte del que pugui passar... Tu, jo crec que és responsabilitat política és de fer aquest pas al costat,
diuen,
no? I dir, bueno, de moment faig el pas al costat per no perjudicar el partit.
Evidentment.
consta.
Totalment d'acord.
I quan s'aclareixi, llavors ja es farà públic, no? I que els altres demanin disculpes, també.
Sí, i últimament també... Jo ho he vist en casos també a més petita escala d'un cas també semblant que es va viure a l'Ajuntament de Lleida amb un cas de corrupció i el regidor va decidir passar el grup, també al grup mixt i no trencar amb el partit, però no deixar l'acte de...
Sí, podem parlar. Lliure. És que mira, Guillem, no, perquè ens queden uns minuts, però...
Falta temps,
Paula.
Falta temps.
Tens la Mary Poppins per aquí?
Posa-la, supercalifràgil.
Hombre!
Sí, la trobarem a... Ves-la a trobar, sisplau. Ja no és apte per infants del Regne Unit per discriminatòria.
Va ser...
No, digues.
No, home. Que... Mary Poppins, a mi que no me la toqui.
Discriminatòria per què?
Per dos termes que s'utilitzen en la pel·lícula, que fa referència, no sé si era l'esclavatge...
Els colons holandesos.
Sí, gent negra que feien servir els colons holandesos, em sembla.
Correcte.
I llavors, crec que hi ha un moment el pare que ho diu, que no hi ha ningú, no es refereix a ningú, hi ha un moment que els nens van bruts de sutge, quan surten justament de ballar amb les xemeneies, per les xemeneies, i llavors el pare els diu als nens... Què feu vosaltres dos, que sembleu uns, i els diu aquesta paraula, que ara no recordo ben bé quina és. Hut...
Mira, Hutentot.
Hutentot, això.
Sí.
I llavors, per una mica per educar, o per dir, escolteu, aquesta pel·lícula està a veure amb majors d'edat, amb adults, perquè puguin justament explicar això als nens, doncs li canviem la categoria, senzillament això.
Jo crec que és que jo soc més partidari de potser posar un avís al principi de la pel·lícula o mencionar, perquè... Sempre l'altre dia em va cridar molt l'atenció veient la pel·lícula de Saben Aquell, que al principi hi ha una careta, que suposo que com que està subvencionada per l'Estat, de que hi ha tanta gent fumant a la pel·lícula en relació amb l'època en la que s'ha gravat.
És que cada cosa és l'època.
Fan un context, no?
I clar, et posen en context, no sé si suposo, perquè com que és una pel·lícula subvencionada per l'Estat, que no pot fer tanta aquesta apologia del tabac. I crec que hauria d'anar una mica més per aquí, és a dir, no, ni censurar ni canviar-ho, sinó... posar potser avisos previs, igual que també hi havia alguna pel·lícula infantil de Disney també.
Totes les de la Disney.
Totes.
Que portaven el cartell al principi.
Són totes, a veure, tallades un perfil...
És curiós les èpoques.
Clar,
digue-ho això, Roger.
No, és curiós les èpoques, exacte, que no se li donava la importància ni es matisava tant. Ara, avui en dia, qualsevol cosa ja és susceptible de polèmica.
Mira, deixem-ho aquí, però en parlem la setmana vinent.
Sí. Ja s'ha acabat.
Hem de donar el pas a l'Ignasi. Setmana que ve, missa a la diàleg, que per cert, que l'hem traslladat als dimarts. Dimarts, si voleu escoltar a la Roser Pedrós, al Guillem Figuerola i a l'Aleix Cabré, els trobareu els dimarts per acomiadar el programa. Avui, el Fabricació Pròpia. Nois, moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres. Com
sempre, a vosaltres.
I a l'audiència.
Sempre. I hem arribat a grans pactes amb aquesta taula de diàleg. Vinga, va, que ho deixem aquí. No tenim temps per més. Fins demà, 2 de 3. Que vagi bé.
Els dimarts, amb nosaltres, Cabré.